I avui al destacat de la jornada tenim la Núria Esponellà. Ella és escriptora i professora, autora de nombroses novel·les. Entre elles tenim, per exemple, Gran Cafè, El mateix vell amor, La travessia, Petits grans plaers per ser feliç, que és un recull de narracions. Tenim una novel·la històrica, Rere els murs, una altra novel·la, Una dona d'aigua. Amb totes aquestes novel·les també ha rebut diversos premis, com el Premi de Novel·la Ciutat de Badalona, el Premi Columna, Premi Néstor i Juan de novel·la històrica, o ja més recentment, no, el Premi Prudenci Bertrana amb Ànima de Tramuntana. També ha estat col·laboradora d'aquesta casa, de Ràdio L'Escala, amb la seva secció Viatges Kilòmetre Zero. Per tant, és una dona polifacètica, no? Amb un llarg aquí al programa per parlar del seu nou llibre, Amb els pits a l'aire. Núria, benvinguda.
Ben trobats, ben retrobats.
Exacte, ben tornada, no,
ben
hauríem
tornada,
de dir.
Sí, no, està bé, benvinguda també.
Parlàvem, ara dèiem, una mica de tot de novel·les que has escrit, sí. Però aquest llibre, Amb els pits a l'aire, que ens vens a presentar avui, uh-huh, és una mica diferent, no? Perquè és un llibre una mica autobiogràfic.
Sí, una mica no, totalment. és un llibre que no estava pensat perquè fos llibre, és a dir, jo no vaig tenir cap intenció d'escriure un llibre sobre la meva història, la meva experiència vital, en aquest cas, el procés d'un càncer de mama. Però sí que tenia tota una sèrie de quaderns, uh-huh. I un dia vaig dir, a veure, ja toca que ordenis una mica les coses, que vegis que això t'ajudarà també a veure una mica tot el que estàs passant i el que has passat. Serà una manera també de fer més buidatge, però buidatge endreçat, d'endreçar tot això. I va néixer aquest llibre, que en principi jo no em pensava ni publicar-lo, dic, molt sincerament, o sigui, vaig dir, aviam, això vols dir que... Perquè jo em sentia també... com has dit el títol, Amb els pits a l'aire, m'hi sentia també, no només literalment per al tema del càncer, sinó que era com despullar-me, dic, parlo de coses molt meves,
íntimes,
molt,
no?,
íntimes, personals, i... però finalment vaig dir, potser sí, potser pot ajudar, i vaig donar-lo a l'editora, li va agradar molt, i va dir, sí, Núria, i llavors va ser com la certificació de que sí, que potser calia publicar-lo, i va tirar endavant, o sigui que és un fill no buscat, aquest.
Podríem dir-ho així.
Sí, podríem dir-ho així. M'acaba de sortir ara perquè no havia pensat mai en això, però sí, ve ser això.
I comentaves, espero que pugui ajudar, no? Perquè el llibre és l'experiència d'un càncer de mama que has viscut tu.
Sí, però, clar, jo penso que el que dona el llibre i que jo vull transmetre és una visió una mica diferent de la malaltia. Mm-hmm. És a dir, anar un pas més enllà. És evident que hem de passar, doncs, per els protocols, per tot el que ens toca. Sorgeixen les pors, sorgeixen totes les emocions, angoixes, etc. Però és molt important per mi l'actitud. O sigui, crec que hi ha moltes dones que ho saben, això. O sigui, l'actitud és un 90% de la curació. Jo encara no tinc l'alta, també ho he de dir, però me sento curada i vull pensar que sí. I aquesta visió d'anar un pas més enllà, de veure la malaltia també com una possibilitat d'aprenentatge, és dir, ja que et toca passar per aquí, jo em vaig dir, ja que em toca passar per aquesta situació que no m'agrada, no l'hauria volgut a la meva vida, etc., doncs bé, vaig a mirar què puc aprendre. I el que puc aprendre és molt. Uh-huh. I aquest molt et dona com una força, també. De dir, va, a veure què hi ha. I en aquest llibre, doncs, parlo de les teràpies complementàries que he fet. A mi no m'agrada parlar d'alternatives. Parlo de les complementàries al tractament, no? Com poden ser l'acupuntura, la meditació, sobretot, que a mi sempre m'ha salvat molt. La natura, l'exercici físic, l'alimentació... Tot això vaig parlant de la meva experiència. I de com vaig veient el procés, doncs, prendre una mica de distància del que és la malaltia. És a dir, jo no estic malalta, hi ha una part de mi, en aquesta circumstància de vida, que han malaltit. I una de les coses que transmet un llibre també és aquesta idea de que, almenys jo ho sé, i moltes persones amb qui he parlat, no només dones que tenen càncer de mama, també m'han dit, sí, ja sé d'on me ve. Jo sé el detonant.
Sí, evident. Això ho comentes al llibre,
Exacte. Hi ha tots els factors físics, evident, és evident, no? En el meu cas, el cas hormonal, no? Però hi ha un detonant, que el tenia, ja el tenia molt intuït, quin era, i que després fent teràpia de biodescodificació cel·lular m'ho va acabar de confirmar. Però vaja, jo ja ho sabia, eh? El nostre ser intern ja és molt savi i ja sap si ens hem escoltat, si no ens hem escoltat, i per on van les coses. I en el meu cas era estrès emocional molt fort tots els últims anys i sobretot després de la mort de la meva mare. I moltes persones en qui parlo que estan passant per el càncer, o sigui de mama o sigui d'un altre tipus, també me diuen, sí, jo també ja sé d'on ve. Llavors jo pregunto, i feu esteu fent teràpia? Esteu
clar,
fent...
Exacte. Un cop hem identificat, no,
sí,
d'on te ve?
Sí, és molt important, fer-te conscient, perquè, a veure, no hi ha res segur, no? No tenim garantit res, però si jo sempre penso, si jo de la meva part hi poso tot el que havia de posar i vaig a causa alliberar allò i no repetir, aleshores ja estic aplanant molt el camí.
Mhm.
Aquest és el tema. Algú m'ha dit, perquè jo estic fent tallers d'escriptura terapèutica també, per on colliga hi ha altres associacions, en faré per Iris segurament, i altres fundacions que sortosament tenim, tenim el seu ajut, no? Perquè, clar, a nivell clínic falta molt de molta informació, jo diria. En tots els aspectes i tota l'admiració i agraïment als metges, ho dic això, perquè no és feina als metges, això seria com servei paral·lel de... d'assistència.
Clar, en aquest sentit tu dones molta importància, no?, aquesta part emocional, a curar aquestes emocions.
És que és molt important. És que les emocions, si no les gestiones, et poden portar moltes malalties. Això està... Ja no ho dic jo, ho diuen els neurocientífics, vull dir, està claríssim. I la ment, compta amb la ment. També parlo d'hàbits mentals, perquè, clar, què genera, per exemple, l'emoció, el sentiment de la por? La ment és un pensament que et ve, que et diu, per exemple, doncs, ostres, i si els resultats d'aquestes proves anàlisis no surten bé? I a partir d'aquí, si tu l'escoltes gaire, el que fas ja comences amb la reacció emocional de la por, que és tremolós, palpitacions al pit, etcètera, etcètera. És un bucle, és absolutament un bucle. I aleshores el que vull explicar de la meva experiència és com cada vegada he intentat sortir d'aquest bucle a través de la meditació.
Dones molta importància, sobretot, a la meditació.
Parles
de moltes teràpies, però et centres molt en aquesta.
És que la meditació és clau. No es tracta de fer coses rares, ni d'oms, ni res. El meu net me diu, iaia, tens molts rotllos, eh? Diu, em penso que vas allà al bosc i fas om. Dic, no, carinyo, jo això no ho faig. Respiro. És que meditar és respirar, és tornar al cos. Respirar amb profunditat, no aquesta respiració que fem sempre de pit, que és de por, que és una respiració estressant i que crea cortisol, no? És baixar la respiració a l'estómac, al ventre, i inspirar i expirar amb gran profunditat i fer-ho i mantenir-ho llarg del dia estones. Quan ens entren aquests pensaments. I això em fa que puguis prendre una mica de distància. Perquè la idea és que som, a veure, som una mica els co-creadors de la nostra vida, també, no? No podem escollir la situació, però l'actitud sí.
L'actitud és molt important, no? Sobretot a l'hora de superar una malaltia.
Jo crec que sí, és bàsica. Sí, sí, és importantíssima. I jo entenc que hi hagi gent que no pot, perquè hi ha situacions realment molt bèsties, que costen molt de gestionar, i entenc que hi ha moments en què no pots i que... Bueno, jo vaig estar al límit de prendre ansiolítics, però no ho vaig fer. Tenia suficient kit per mantenir-me. En canvi, no vaig poder evitar caure malalta. I això, parlava amb una altra meva amiga que també té un càncer, no de mama, que em deia, Núria, però és que em fa sentir molt culpable pensar que amb el detonant l'he provocat una mica en bona part.
El fet que sigui emocional, no? De potser no m'he cuidat prou.
Exacte, per exemple. Dic, no, res de culpabilitat, fora culpabilitat, que caram! No, la culpabilitat és el resultat d'un pensament de judici contra nosaltres mateixos. No pot ser això, no ens hem de jutjar de res. O sigui, tu has fet el millor que has sabut en el moment que com has pogut, ho has gestionat, no has pogut fer millor, no passa res. És un aprenentatge. I si ha hagut un error, doncs mirar de corregir-lo, que no torni a passar aquell error, no? Escoltar-te més, descansar més, parar més.
Exacte, tu en el llibre dius que has après moltes coses, no?
Sí.
D'aquest procés, que has après escoltar-te una mica més a tu mateixa també.
Sí, una mica molt, perquè ara, per exemple, ja segons que em diuen, dic, deixa'm que m'ho pensi. Abans era de sí, ara és com, deixa'm que m'ho pensi. I després també, sobretot, la ment, ja dic, la ment és molt punyetera, és una eina, però resulta que al final s'acaba empoderant de nosaltres, no?, si no vigiles. I clar, hi ha uns hàbits mentals molt repetitius que quan tens un problema potser et torna, i et torna, i això és el que s'ha de corregir.
Mm-hmm. Sí. I també comentes al llibre que a vegades abans et preocupaves massa de coses que eren externes a tu, no?
Sí.
De dir, em feia meves malalties que tenien altra gent, problemes que tenien altra gent, i amb la malaltia has après com a dir, no, jo soc tària, sí, aquesta mica d'egoista,
sí.
No?
És que és un egoisme generós.
Exacte,
és que no hem entès què és l'empatia. L'empatia no és identificar-te amb l'altre, això és un desastre. O sigui, si tu t'identifiques, primer, no ajudes, i segon, els acabes malament tu.
Uh-huh.
Empatia seria estar bé tu, no identificant-te, perquè tu no ets el que està patint ni aquella persona. Jo més aviat era el tema de patiment pels fills, pel marit que va tenir un atac de cor, el meu marit, etcètera, i porto un DAE, que no pas, o per la mort de l'acompanyament de la meva mare, que no pas per mi, no? I és això el que hem de canviar. Uh-huh. Com a dones tenim, crec, bastant de tendències, clar, a sobreprotegir, llavors què fas? Et preocupes. La preocupació és un dels factors detonants, excessiva, quan és excessiva. I jo el que he intentat, i estic fent contínuament, és canviar la preocupació per confiança. Uh-huh. I com es pot fer això? Doncs es pot fer canviant el pensament, és a dir, aquell pensament que diu, ostres, ara no se'n sortirà d'això, jo que sé, el meu fill, per exemple, en el meu cas no ara, perquè el tinc molt clar que se'n surt de tot, però vull dir que tens a vegades un patiment, no?, de si té una malaltia el fill, o si té, no se'n sortirà, o ja... Això, canviar-ho per... dins seu hi ha tota la força que necessita per curar-se, o per treure els exàmens, o per tirar endavant, té tot el paquet, ha nascut ja amb tot el paquet, amb tot l'equipatge per poder fer bé la feina que ha vingut a fer en aquest món. I aquest canvi de mentalitat, sentir-lo, sentir que realment tu estàs creient, compte,
perquè...
perquè clar, a mi a vegades m'han dit, però això és enganyar la ment. Dic, i què? A veure, que no ens enganyen les fake news, que no ens enganyen i te'ls creus. Vull dir, la ment, ja ho diuen els neurocientífics, tant es creu el que és real com el que és imaginari. Doncs jo em vull imaginar el que és millor per mi.
Mm-hmm, aquesta mentalitat positiva i aquesta visualització positiva, no? Que a vegades també és tan important visualitzar-nos bé.
La visualització és molt important perquè és el que crea el sentir. Mm-hmm. Tu has de sentir allò. Si no ho sents, no t'ho creus i, per tant, la teva ment no s'ho creurà tampoc. Si ho estàs sentint, si tu sents... Pues m'estic curada. Si no pots dir estic curada perquè encara no ho estàs i la ment diu, digues m'estic curant.
Uh-huh.
Estic en procés de curació. Cada dia estic millor, saps? I sentir-ho. I la natura per mi és una gran aliada.
Uh-huh.
Sí, jo sóc les que es descalcen, van al bosc, abracen arbres, s'estiren sota els arbres, coses d'aquestes. El mar també m'agrada moltíssim. Els banys de mar són importants.
Sí, el llibre La natura hi pren aquest paper tan important, no? També perquè comentes que la malaltia va coincidir amb un moment crític del teu marit, no? També. Com vas viure això, que s'ajuntés tot?
No, és que no sé ni com ho vaig viure, perquè va ser una cosa molt bèstia. Però, a veure, jo crec que en els moments aquests molt crítics, molt, surt una força que tu no t'esperes. No saps ni d'on ni d'on treus la força. A vegades el problema és després, més tard que surt, pagues factura, no? Diríem, de l'estrès aquell. Però jo estava bé, dintre de tot, en el moment que em va tocar viure, doncs, mentre jo em feia la teràpia, el meu marit va entrar en unes arrítmies que no es podien parar, el DAE no li funcionava bé, el van haver d'operar d'urgències, amb molt de perill, de mort, va estar ingressat més d'un mes... I és clar, la meva vida era l'hospital, o sigui, era, jo entrava a les 12 al crítics, a les 4 a fer la meva teràpia, a les 7 tornava...
No, vaig agafar
la camper. que fa la camper, vaig dir, a veure, he de fer alguna cosa que sigui una mica diferent per mi, que m'inspiri, com a mínim que me solucioni, em faciliti. I amb la camper aparcada a prop de l'hospital, doncs, bueno, allà podia fer la meva vida.
Uh-huh. I podies seguir doncs, el teu tractament, però sense deixar de ser d'acompanyar, no? El teu
sí,
marit.
Hi ha un tema que no se'n parla gaire, que és qui cuida el cuidador malalt.
Clar, exacte, perquè tu eres cuidadora i malalta alhora.
És que, és clar, això és tela, eh? O sigui, a vegades et trobes que no només has de cuidar, sinó que és que tu hauries d'estar cuidant a tu i has d'estar cuidant els altres. A les dones ens passa molt, això.
Uh-huh. I qui et cuida tu, no?
I qui cuida tu? Pues has de treure força d'on sigui. Clar, de vegades també has de dir, jo ara, per exemple, he après a posar més límits.
Uh-huh.
A dir, mare, sí, què ho faràs? No ho sento. És que jo aquest dia me n'aniré a descansar. Per exemple, ara amb la promoció del llibre, jo havia fet moltes maratons, però ara no en faré cap. Ja ho saben. O sigui, jo entre entrevista i entrevista, o entre almenys... Entrevistes no tant, perquè no em cansen, perquè és molt... Però si m'he de desplaçar ja... Un dia entremig per descansar.
Uh-huh.
Perquè em pugui anar al mar de l'Escala, perquè me'n pugui anar...
Perquè puguis anar a la teva natura, no? A carregar energia.
Al bosc, exactament. Això és bàsic.
Clar, això també ho comentes al llibre, no? Que has hagut d'aturar una mica la teva vida laboral, però lluny de que això hagi sigut una preocupació o una frustració per tu, dius que és un alliberament.
Sí, en part sí, de veritat. Jo em vaig sentir com alliberada en el sentit de dir, és que no he de fer, he de deixar de, he de fer, no. He de gaudir.
Uh-huh.
Gaudeixo, no?
I al final tens la sort de tenir un ofici que
sí,
t'agrada, no?
Sí, no passa res si no fas un llibre. No passa res si tardes 5 anys. No passa res. És a dir, què és el que és important? És que doncs, quan surti aquest llibre, que ha sortit d'una gestació més llarga o el que sigui, o més, serà autèntic.
Uh-huh.
Per mi això és el que val. Per què? Per què he de treure el llibre cada 2 anys? O que... No, no, no. Sí, a veure si el tinc i el vull fer, sí, però no com una obligació, mai com una obligació, mai com un ai que... No, no, no. Ha de ser una cosa que surti realment de dins i que et ve de gust, que... I per tant, en aquest període en què vaig deixar fins i tot de llegir durant un temps, no pas molt, perquè a mi m'agrada molt llegir, però sí, ho necessitava, necessitava tenir la ment en pau, de tal manera... que era com només pensar en els cels, en el mar, en els arbres. Això em feia, em donava calma, perquè si no la ment ja començava a entrar en el bucle de... I ahir entrava en pensaments negatius, o que ja sabem que passa, no? El que tots experimentem a la nostra vida.
Per tant, podríem dir, ja per anar acabant, que la malaltia ha sigut com un punt d'inflexió, no, en aquesta vida, que t'ha fet aprendre a viure-la diferent.
Sí, jo crec que sí. A veure, jo ja sabia moltes coses, ja estava aplicant, però allò que jo deia, ja ho sé això, però no acabava de, no acabava d'experimentar de veritat. Ara, per exemple, valoro molt més encara el present, l'instant, l'instant d'ara i aquí, no? Miro d'estar més present, com faig les coses. I abans deia sí, sí, però en realitat no, el meu cap estava en altres històries.
Uh-huh. Doncs Núria, ens quedem amb aquesta reflexió de l'estar present, del tenir consciència de qui som i com som i de viure el moment, no?
És bàsic, sí, crec que és molt important això.
Doncs moltes gràcies Núria per venir aquí a presentar el teu llibre i esperem que aquest llibre pugui ajudar a moltes altres dones que hagin patit un càncer, qualsevol altra malaltia, fins i tot homes, no? Que ara en parlàvem abans d'entrar.
Sí, sí, de fet jo amb els tallers aquests que faig d'escriptura terapèutica venen homes, perquè l'arrel és la mateixa, els problemes són molt similars, vull dir, has de passar per una teràpia que és la mateixa i encara que som diferents, no? Però pot ajudar a les persones en general, jo crec. I si és així, doncs jo com dic, no només haurà valgut la pena, haurà valgut l'alegria.
Exacte. Doncs moltes gràcies, Núria, per venir avui al Més Calent a l'Aigüera.
Moltes gràcies a vosaltres.